Avui és la diada de Sant Blai, és 3 de febrer, i és una de les grans celebracions del cicle hivernal. Segons la creença popular, els aliments beneïts protegeixen contra el mal de coll. Aquesta tradició procedeix d'un dels miracles de Sant Blai que, segons sembla, va salvar la vida d'un nen que s'havia escanyat amb una espina de peix i que la seva mare ja li va portar mort mentre conduïen el sant al martiri. Per això és considerat l'advocat del mal de coll. En fi, mira, jo també li resaré alguna cosa perquè també necessitem que el coll funcioni perfectament. Soc el Ricard Álvarez, comencem des de Cope Lleida.
Herrera a Cope Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal? Bon dia, com estàs? Dijous 3 de febrer del 2022, hores d'ara, amb 8 graus i mig a la ciutat de Lleida. Tenim una mica de vent fluix, 7 km per hora aproximadament, i una visibilitat força bona de fins a 11 km. És una temperatura potser no tan suau com la d'altres dies, però vaja, que es preveu que avui també les màximes pujaran. Ja saps que aquí a Lleida arriben tard les màximes, a partir de les 3, 4 de la tarda, més o menys. Tot seguit buscarem aquesta previsió meteorològica, també l'actualitat informativa de les comarques de Lleida. Deixeu-me que li enviï una abraçada gran a una oient, a l'Encarna, que m'ha assabentat que t'ha donat positiu. Escolta, que està bé, que ho està passant de manera lleu, un refredat d'aquells, no res. Però bueno, escolta, Encarna, si ens escoltes, una abraçada gran i ànima. Que a més són 7 dies, això. És una, com deien abans, un refredat ben curat dura una setmana i mal curat dura 7 dies. Doncs és el mateix, 7 dies i després ja res, a seguir tan activa com sempre. En fi, que buscarem també l'actualitat informativa de les comarques de Lleida. Estarà amb nosaltres avui la Imma Sabater, la infermera veterinària, des de Anadon Veterinaris. Parlarem de gats, crec, avui. I també parlarem de salut i de nutrició amb el Cristian Didier. Amb tot això, ens plantarem a la una. És dijous avui i, per tant, a partir de la una, amb el David Velasco, parlem de les escapades de nieve, perquè hem de parlar de totes les activitats que tenen preparades i muntades a les principals estacions hivernals. Però ara marxem cap a l'Agència Estatal de Meteorologia. Allí ens espera el Moisès Camunyes. Moisès, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Esperem per a les pròximes hores a la província de Lleida que continuï predominant el temps estable en general, amb cels poc ennuvolats o amb intervals de núvols alts. Si parlem de les temperatures diurnes, avui són més altes, amb unes màximes previstes que rondaran els 23 graus a la Seu d'Urgell, els 19 a Lleida capital, els 18 a Balaguer i els 17 a Tàrrega i a Viella. I si ens referim al vent, durant aquesta tarda continuarà en general fluix i de direcció variable. Si mirem ara la jornada de demà divendres, esperem intervals ennuvolats al cel i aniran augmentant els núvols, quedant cels ennuvolats i al final del dia no es descarten precipitacions a la Vall d'Aran amb la cota de neu que estarà sobre uns 1.200 metres. Per últim, les màximes baixaran al Pirineu i no canviaran gaire la depressió, amb valors de 19 graus a la Seu d'Urgell, de 19 també a Lleida capital, de 18 a Balaguer, de 17 a Tàrrega i de 9 a Viella. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
8 graus i mig a la ciutat de Lleida, hores d'ara. Gràcies, Moisés. Directes a buscar la darrera hora informativa.
Cope Lleida. Estàs informat.
Mira, avui comencem parlant del territori. És que l'alcaldessa de Tremp, Maria Pilar Cases, ha ofert Tremp per acollir un grau d'infermeria de la Universitat de Lleida. Cases ha explicat al Consell d'Alcaldes que, donat que la UDL es planteja ampliar el nombre de places d'infermeria a causa de la manca de personal detectat en el sistema sanitari... Fem ara aquí una pausa dramàtica, si voleu, un silenci d'aquells incòmode. Estem a l'any 2022. Portem pràcticament 2 anys de pandèmia. Abans de la pandèmia, ja parlàvem de manca de personal sanitari, entre altres, de places d'infermeria. Ens hem hagut d'empassar pràcticament 2 anys de pandèmia i ara comencem a despertar i diem, ui, potser sí que falten professionals. I ara la Universitat de Lleida diu que posarà en marxa per ampliar 40 places més. Mira, hi ha dos problemes aquí. Un, un, que estem malament de la vista, és a dir, o veiem tard les coses, i dos, si no els hi oferim uns contractes com Déu mane, ja podem generar tants infermers o infermeres com vulguem, que acaben marxant. Si és que el problema és que marxen, no és que no en tinguem o no en generem, és que marxen, que ja hem escoltat els sindicats, que tenen problemes amb el tema de doblar hores, amb les hores extra, les hores de nit, amb l'acumulació d'hores, que no els hi paguen bé, que no els tracten bé. Si és que el problema no és que no en generem de personal, és que se'n va molt al nostre pesar. Aquí els formem i se'n van a servir en un altre lloc o un altre país. Bueno, sigui com sigui, de moment, a Tremp han ofert el seu municipi per acollir aquesta ampliació. Reitero, no és culpa de la universitat, ni molt menys, ni molt menys. La universitat, doncs, escolta, anem a oferir 40 places més. El problema és de qui gestiona la salut pública. Ja sabeu qui la gestiona, el govern de la Generalitat, i fa anys que el gestiona, fa molts anys. Potser és que els darrers anys ha tingut el cap en un altre lloc, doncs mira, això ja entre les quiniales de cadascú. Però podria ser, podria ser. Canviem de tema, però no marxem del territori, perquè la secretària general de l'Esport i de l'Activitat Física, Anna Caula, ha defensat la voluntat del govern d'explicar i, sobretot, escoltar el territori per poder anar treballant de manera conjunta i cooperativa en la candidatura dels Jocs d'Hivern Pirineus-Barcelona 2030.
Aquesta reunió probablement té una doble via. Una és parlar d'aquest esdeveniment, no?, que pot arribar a ser motor, dinamitzador, donar vida a un moment donat a tota la nostra comarca. I el primer pas és venir aquí a explicar i, sobretot, escoltar, perquè d'una manera conjunta, no?, i cooperativa és com realment s'acaben definint aquests projectes de calatge que realment transformen el territori.
Després de la seva intervenció, la reunió del Consell d'Alcaldes de l'Alt Urgell, celebrada a Oliana, ha dit que s'està entrant en la fase de la consulta per conèixer el suport al projecte, en el qual, ha detallat, s'ha de definir la pregunta que es farà aquesta primavera als habitants de l'Alt Pirineu i Aran, que tindran dret a vot. Veieu el temps i recursos que s'estan gastant en pensar a veure com fem la pregunta? Però si és que és molt fàcil. Reitero el que deia ahir i abans d'ahir. Feu el projecte com Déu mane, ensenya'm el projecte com Déu mane, ensenya'm el tot, sense lletra petita ni històries amagades, ensenya'm els pros i els contres, els avantatges i els desavantatges, el cost, no només econòmic, el cost de fer aquests jocs, on aniran, quines seran les seus, explica'm-ho tot, i després em preguntes, estàs d'acord a celebrar, a presentar la candidatura dels Jocs d'Hivern Pirineus-Barcelona 2030, i ja està. No cal perdre tant temps i donar-li voltes a veure com farem la pregunta. Tu presenta'm el projecte com Déu mane, i llavors preguntem sí o no. Si ens trenquem tant el cap en pensar a veure com fem la pregunta perquè la gent no ho entengui o que ho entengui malament perquè contesti el que jo vull sense que se n'adoni, potser, i dic potser, és que el projecte el tinc tan verd que mira, de moment no puc presentar res. Dic potser, arribo a aquesta conclusió. És que no pot ser que estem gastant temps pensant en com farem la pregunta i el projecte no el tinguem pensat, que estem a 8 anys d'aquests hipotètics Jocs d'Hivern. A 8 anys. Costa molt de fer infraestructures a la zona de la muntanya, perquè és complicat, és més complicat que la plana. Per tant, jo no sé si fem tard o no fem tard, però vaja, ells sabran. Però fixeu-vos, que aquest tema no sé si és cortina de fum perquè no ens fixem en d'altres històries, però portem dies parlant dels Jocs d'Hivern Pirineus-Barcelona 2030. Sabeu que el tema de Barcelona o Pirineus és una altra de les històries, si ha d'anar el nom o no ha d'anar el nom. En fi, i seguint encara amb el territori, el vicepresident i conseller de Polítiques Digitals i Territori, Jordi Puig-Neró, ha refermat davant els alcaldes del Pallars el compromís del govern per a la millora de les comunicacions al Pirineu i en concret amb la de l'eix de Comiols. Aquest eix viari que connecta Artesa de Segre a la Noguera i Tremp és el principal accés al Pallars des de la Catalunya Central, la regió metropolitana de Barcelona i el Camp de Tarragona. Així, Puigneró ha anunciat que el departament licitarà el primer trimestre de 2023 les obres d'un dels trams que donarà continuïtat a la variant d'Artesa de Segre, actualment en execució. No sé si saben també que hi ha una autovia començada de Lleida a Viella que s'ha quedat a la zona d'Almenar Alfarràs i allí s'ha quedat. Ho sé, no depèn de la Generalitat. Però, home, si tenim tan bona sintonia amb el govern central, potser podem fer un truc i dir podem seguir fent aquesta autovia d'una vegada? Si tan preocupats estem en millorar les comunicacions entre els diferents municipis del territori català, és que és com la de Lleida-Balaguer. Aquella encara és pitjor. Hi ha un tram fet de 4 quilòmetres, crec, al mig. És que ni amb una punta ni a l'altra. Al mig, i allí està. Que sí, que és del govern espanyol la responsabilitat. Doncs fem-li un truc. No s'entén la gent parlant, doncs fem-li un truc i li diem, escolteu, anem a acabar aquestes obres en lloc de començar-n'hi d'altres. Comencem i acabem, o seguim-les, però no, allí està. 4 quilòmetres de Lleida a Balaguer, d'autovia, al mig del no-res, i allí estan. Donen ús, home, sí, sí, però vaja, molt parcial, molt parcial. Si almenys aquell tram es connectés, si ja no dic d'acabar-lo per un costat amb Lleida o per l'altre amb Balaguer, doncs home, et diria, mira, mitja feina feta. Però és que ara... En fi, saps que ahir parlàvem, canviem de tema, d'aquest esborrany amb la reforma d'educació que vol aprovar la Generalitat de Catalunya? Doncs mira, t'explico més històries de les que t'explicava ahir. Resulta que, a més del canvi del nom amb els que suspenen, de que no hi hagi notes trimestrals ni a primer, ni a tercer, ni a cinquè de primària, ni finals a primer i tercer de cinquè de primària, doncs ara també la proposta és que no es pugui repetir curs ni a primer, ni a tercer, ni a cinquè de primària. Mira, això també és personal, eh? I potser hauríem de contactar amb algú professional que s'hi dediqui. És que si alguna nena o nen a primer o tercer o cinquè de primària ho fa tan malament o li surt tan malament o assoleix tan pocs continguts o informació que ha de repetir curs, és que hi ha un problema més gros. Hi ha algun problema més enllà. I llavors ja no s'hauria de regir per les notes tradicionals o per saber si ha de repetir o no. O sigui, no pot ser que a primer de primària, a tercer o a cinquè, estiguem parlant de repetir o no repetir. Si la educació estigués ben dimensionada, ben feta, és impossible que un nen a primària hagi de repetir curs. Vol dir que algú està fent malament les coses. Doncs, bueno, aquesta proposta és això, que no puguin repetir ni a primer, ni a tercer, ni a cinquè. Que, a més, a cada cicle només es pugui repetir una vegada. Només una. La segona, encara que tu mereixis, doncs ja no, ja pots passar de curs. Vaja. Va, obrim la plana local. Ciutat de Lleida. La Paeria obre uns 90 expedients al centre històric de Lleida perquè propietaris tinguin els habitatges en condicions. Projecten diverses actuacions urbanístiques al centre històric de Lleida per fer nous habitatges i recuperar activitat. Una notícia que la podem donar cada any, perquè cada any passa el mateix. Ahir t'avançava, i avui t'ho recordo, que Lleida sí que tornarà a celebrar la Rua de Carnaval després d'estar suspesa l'any passat, evidentment, per la pandèmia. La desfilada de carrosses i comparses es farà d'acord amb la normativa vigent i les mesures de protecció i sanitàries previstes, però sí que n'hi haurà i està prevista pel dissabte 26 de febrer. Encara no s'ha informat de com t'hi has de presentar per participar-hi, però que sàpiguis que n'hi haurà. Per tant, estiguis a la guaita. 26 de febrer, ja tu pots marcar el calendari. És dissabte. I parlem ara de notícies sanitàries, i és que denuncien que Urgències de Salut Mental a l'Hospital Santa Maria ha tingut pacients al passadís durant 7 dies. Els sindicats Metges de Catalunya, SATSE i Comissions Obreres exigeixen solucionar els col·lapses periòdics en aquesta unitat del Santa Maria. Diuen que s'han acumulat fins a 11 usuaris quan la capacitat màxima és de 5. I parlant de la pandèmia, doncs el Departament de Salut ha declarat avui dijous 16 malalts de Covid ingressats a la UCI, els crítics. Per tant, són 6 menys que fa una setmana i un registre que no s'assolia des del 18 de desembre, ja que a partir de llavors la xifra sempre ha estat situada al voltant de la vintena. Pel que fa al total d'hospitalitzats, en tenim 170, un més que ahir, i 22 més que fa una setmana. D'altra banda, Salut ha tornat a notificar una nova defunció al Pla de Lleida, que n'acumula 812, 988 en total a la província de Lleida. I tenim 1.188 nous positius diagnosticats en les darreres 24 hores per prova PCR o per control test d'antigen. I ara parlem de la notícia econòmica del dia, i és que el preu de la gasolina ha pujat per 5a setmana consecutiva fins a marcar un nou rècord de 1,538 euros el litre, per batre així l'anterior màxim històric registrat al setembre del 2012, fa més de 9 anys. Per tant, tot sembla indicar que encara ha de pujar més. Si tens el dipòsit a mitges, posa'n avui. És caríssima, però posa'n avui, que potser la setmana vinent serà encara més cara.
Patrocinat per Global Lleida, l'àrea d'emprenedoria i empresa del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida.
Format gratuïtament a InLingua, amb els cursos 100% subvencionats per a treballadors, treballadors en ERTO i autònoms i també per aturats. Cursos de comptabilitat bàsica, avançada i informatitzada, certificat CAP per mercaderies i cursos d'aparadorisme comercial. Proper inici. Informa't a InLingua Lleida, Rovira Roure 5 i 9, telèfon 973-240717 o a inlingualleida.es.
Cope Lleida. Amb Ricard Álvarez.
Bañarnos en el mar, desnudos antes de que me pille la luna besando tu piel.
I ara sí, ja que arriba el nostre temps veterinari, ja saps que tots els dijous marxem cap a Nadon Veterinaris, que estan al carrer Segrià número 11, que els trobes a internet a www.anadonvet.com i que després també tens el telèfon aquest, el telèfon que funciona sempre, les 24 hores del dia. Cada dia, festiu, cap de setmana, sempre, sempre tindràs una veterinària o un veterinari de guàrdia. 973-266-388. 973-266-388. Et contestaran sempre des de Anadon Veterinaris. Parlem amb la infermera veterinària, amb la Imma Sabater. Imma, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, Ricard.
Què tal? Com estàs?
Molt bé.
Bé?
Bé.
Per cert, ara pensava que les darreres setmanes han sigut una pila de hi ha hagut una pila de contagis a les escoles entre animals. Allò que vam parlar fa un any i mig, que semblava, al final aquest virus no ha entrat ni gossos ni gats, no ha hagut afectació, vaja, que vosaltres
que
sapigueu.
Que jo tingui coneixement, no.
Menos mal. Menos mal. Menos mal, perquè si llegia aquesta setmana la notícia de que a Lleida Ciutat ja hi havia el doble de gossos que de nens de menys de 10 anys.
Oh, sí?
Sí, o sigui que la població, ja veus que creix, que n'hi ha molts, eh?
Molts, sí.
Sí, 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 sí. Però bueno, Imma, escolta, coronavirus a part, perquè la vida segueix. Escolta, de què parlem avui? De gossos, de gats, de què parlem?
Avui parlarem de gats.
De gats.
Avui parlarem d'una cosa que es diu bossa primordial en els gats.
Bossa primordial als gats?
Als gats, sí. Així es diu. I tu t'estaràs preguntant què és això.
Jo sí.
Val. Segur que si has tingut un gat adult o t'has fixat o a casa d'un amic, has vist que a la part baixa de l'abdomen li penja com una bossa, perquè és com una bossa, que quan cor o camina va de costat a costat, es columpia. I moltes vegades sentim dir, el meu gat té barriga. Sí.
Bueno, jo ho he vist en vídeos, això. Jo, la veritat és que sí que és veritat que vam tenir un gat a casa, però vam fer la tàctica que es fa a moltes cases. Al final se'n va fer càrrec la meva mare.
Ah, vale. Doncs només cal veure un vídeo d'un gat adult o... i t'adones que a la part més enrere de l'abdomen, ja arribant a les potes del darrere, hi ha com una bossa que penja, mm-hmm. com un penjoll, diguéssim, i és com pellejo.
Ja, però això que és cosa de l'edat?
No, ara t'explicaré què és. Això és la bossa primordial, que es diu.
Ja.
I quina funció compleix la bossa primordial? És una bossa que les investigacions indiquen que és una transmissió genètica que han heredat els gats de casa, els domèstics, dels salvatges.
Ah.
Sí. I aquestes són algunes de les teories que diuen que serveix per protecció. Perquè a la part abdominal hi ha molts òrgans importants.
Clar.
I aquesta bossa pot protegir aquests òrgans. Després, quan els gats fan anar les potes del darrere, que s'estan abarallant o tenen que donar un cop fort, doncs està protegida aquella part que diem que té òrgans importants. Després, facilita la mobilitat. Com es tracta de pell sobrant, fa que el gat se pugui estirar més còmodament al córrer, al saltar, li dona major agilitat als moviments. Després, com a reservori d'aliments... també és possible que sigui una despensa, diguéssim, de greix i d'aliments que a l'estat salvatge moltes vegades hi ha èpoques de l'any que no dinen, que no tenen aliment. Llavors aquí s'almacena aquest aliment i li serveix de reservori. Després, dis-me.
No, dic, però això apareix en edat adulta, no?
Normalment ho veiem a l'edat adulta, sí.
Però existeix sempre.
Hi ha races que són més propenses que unes altres a tindre-la.
Mm.
Com poden ser el Mau Egipci, el gat de Bengala, el bobtail japonès o el Pipsy Box. Dic, aquestos quasi segur que la tenen perquè és un requisit obligatori per considerar-les de raça pura.
Uh-huh.
Ara, el que també vull dir que no ens podem confondre el que és la bossa primordial, que és algo natural i que és bo pel nostre gat, com que estigui gordo. No té res a veure.
Ja.
Com ho podem saber?
No, t'ho dic perquè quan un gat està gras, potser no li penja tant la bossa aquesta.
Li penja més.
Ah, li penja més, vale.
Clar. El que tenim que saber diferenciar el que és la bossa primordial natural, saludable, diguéssim, de l'excés de greix, de que estigui passat de pes. Com ho veiem, això? La bossa, com he explicat, és només a la part del darrere. Des de les potes del davant o del coll, on acaba el coll, fins a les potes del darrere, l'abdomen ha de ser un abdomen recte, normal, no que faci baixada i panxa fins al final. Això és barriga de gordito.
Sí.
Val? Després, quan mirem el gat de dalt, ens fiquem damunt d'un gat i ho veiem, si veiem que no té forma, que és una croqueta, que és forma oval de tot arreu, que no té cintura, llavors això és sobrepès. Val? Perquè els gats tenen una part que va cap a dintre, diguéssim, i és la cintura. Quan el mirem de dalt, a les caderes, hi ha una part que es veu clarament que és la cintura del gat. Si no la sapiguem veure, no s'aprecia.
Mal rotllo,
Està obès. No, o sigui que si sentiu això i veieu un gat així, no dieu, no és saludable, que ho he sentit a la ràdio, que la Inma ha dit que és la bossa primordial aquella, que li protegeix i és un reservori de greix.
Per això insistia, a veure com ho identifiquem, perquè després és veritat. És que ho va dir la Inma. No.
Una cosa és la bossa primordial a un gat saludable, que està bé i compleix una funció i és herència. I després està el gat obès, que, bueno, aquest sí que té molt reservori, però no del bo.
De totes maneres, jo us dic el mateix. Si ara dubteu, pel que sigui, jo crec que queda molt clar, però si dubtes, te'n vas al carrer Seguiria número 11, anar d'un veterinari i dius, escolta, mira, que he escoltat això, o no cal dir he escoltat això, vinc a veure si el meu gat està passat de pes o no, i ja us ho diran ràpid. ràpid.
Exacte. Que, a més, una altra cosa, moltes vegades venen i diem, i la gent no s'ho pren bé, nosaltres no ho diem. Sí, la, no que està guapo, ens diuen, si no ho dubtem, que està guapo. Molt, i més, m'encanten els gats, ja ho sabeu. Però, per més guapo que sigui, no és saludable, claro, per ell, no. Perquè a vegades ens fa gràcia,
no,
que gordito que està, i que mono, quan seu, que li pensa allò... Ah, però,
o sigui, has trobat alguna persona que s'ha enfadat? Sobres malament? Molta.
Bueno, tant com m'enfada, no,
bueno,
però no li agrada i te diu, està bé, està guapo. Vale. I jo no ho dubto, sí, clar, està molt guapo, però no està saludable amb aquell pes.
Vigileu, perquè això és molt fàcil. Us l'estimeu, oi que sí? Perquè això ho tinc claríssim.
Ademés,
doncs ha d'estar saludable.
Que...
Ha d'estar saludable si ens l'estimem.
Sí, i penseu que el sobrepès, amb ells com amb altres, té conseqüències salut.
Evidentment. Ja vam parlar, i tranquils que en tornarem a parlar, però que sí, que això ho tenim claríssim. Bé, espera, que ho tinc aquí apuntat. Bossa primordial de gats. Hem d'estar atents d'alguna manera amb aquesta bossa, Imma? Vull dir, li hem de tenir, hem d'estar atents, jo què sé, si canvia la forma o li hem de tenir alguna cura especial o no?
No, normalment quan tu toques el gat i toques la bossa, és pell sobrant.
Ja.
És com si hagués estat molt gordo i és aquella pell que s'obre, saps? Quan, quan aprimes no ha de tindre cap bulto, no ha de tindre cap boleta que sentim a dintre. Això sí, no és normal. L'hem de tocar i hem de sentir que és... pell suelta amb pèl per fora i ja està. Si toquem algo que no és això, és convenient que el porteu i el mirem.
Clar. Doncs la bossa primordial en gats, eh? Mira, ja allò de no t'acostaràs sense saber una cosa més, doncs jo almenys avui ja ho he complert. No és que pugui anar a dormir ja, però veus, aquesta feina ja la tinc feta.
Per cert, vull dir que la bossa primordial només ho tenen els gats, que és el que he parlat avui, però el que he dit de mirar damunt de l'animal,
sí,
i veure
lo
de la cintura, serveix pel gos, eh?
Sí.
Igual, ha de tindre la seva cintureta.
Mireu-los per dalt, i si no, aneu us ho dic, anar a un veterinari, és que res seguiria 11 de lleta, que a més els hi farà il·lusió, que si no hi ha
un animal. I també han de tindre coll.
També...
No pot ser que quan acabin les orelles fins a la cua sigui tot forma de croqueta. Vull dir, han de tindre coll també.
Claro,
se m'havia oblidat abans.
Sí, que no tot és pèl, eh? O sigui, s'ha d'adivinar una mica la silueta, que li donem la culpa al pèl a vegades, no. En fi, Imma Sabaté, com sempre, un plaer, gràcies.
Adéu, bon dia.
Mònica Carrillo, Juanma Castaño, Carlos Latre o un senyor desconocido. En Línea Directa buscamos al sucesor de Matías que desde hoy te baje hasta 150 euros en tu seguro de coche y hasta 100 en el de tu hogar por solo cambiarte y pagues lo que pagues. Compara tu seguro, conoce a los cuatro candidatos y vota al tuyo en lineadirecta.com o en el 917-700-700. Consulta condiciones.
En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés siempre tienes ofertas increíbles.
Como un 2x1 en todos los loncheados de bellota ibéricos, esencia única, 100% raza ibérica.
Llevas dos sobres de 120 gramos y pagas solo uno.
Y ahora, además, con tus compras de charcutería te llevas hasta 25 euros de regalo para próximas compras.
En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
En tienda web y app.
Cope Lleida. Amb Ricard Álvarez.
I ara sí, que és el moment en el que parlarem de salut i de nutrició. Ens acostem a la una de la tarda i ja saps que ho fem amb el nostre nutricionista, amb el Cristian Didier. Cristian, què tal? Buenos días.
Hola, Ricard, bon dia.
Amb el Cristian, que per cert el trobes a Disanta Nutrició, al Cal de Porqueres número 74 a Lleida. Creo que hace como 3 o 4 programas que lo digo bien, ¿eh?
Por fin,
me ha costado un par de años, ¿eh? Alcalde, porque eres 74 a Lleida, pero si no, di Santa Nutrición Punés y allí trobaràs totes les maneres de posar-te en contacte amb ells, que a més, mira, gràcies a o per culpa de la pandèmia, doncs també es pot fer alguna visita online, perquè no t'haguis de desplaçar, vull dir que ells s'adapten a tot, eh? I també busca'ls a les xarxes socials, tant al Cristian com a Di Santa Nutrición. Cristian, oye, hoy vamos a hablar de un tema, yo creo que es muy importante, que además debemos tenerlo presente en el día a día, o sea, no un día pegarnos un atracón, sino sostenidamente en el tiempo, introducirlo en nuestra dieta diaria, por así decirlo, y son los frutos secos. Que además hay un montón, hay mucha variedad, ¿eh? No nos quedemos solo en almendras, avellanas y nueces. Hay muchísimos, ¿eh? Y son muy importantes, ¿verdad?
Bueno, los frutos secos han sido, digamos, señalados y juzgados durante la historia de la alimentación por todo lo que es el mundo de la dieta, porque siempre se han señalado como aquellos alimentos que engordan por sí solos, ¿no? Entonces tú te comes un puñado de nueces y ya pesas 5 kilos más. Es como, de hecho, esto es uno de los mitos que me gustaría romper, porque todo el mundo que nos está escuchando, es muy posible que en algún momento haya escuchado los frutos secos engordan.
Sí.
Entonces, es uno de los alimentos pues peor categorizados, porque son muy muy interesantes, porque hay pocos alimentos que tengan, digamos, este perfil nutricional. Es un alimento que tiene muy poca agua, y entonces al tener muy poca agua concentra muchísimo los nutrientes que tiene. En poca cantidad tienes bastante nutriente, pero no es un nutriente superfluo, no es un nutriente muy azucarado, por ejemplo, no tiene casi prácticamente azúcar. Lo que tiene mucho son muchos minerales, mucha fibra, es una concentración de minerales importante, una concentración de fibra importante, es una concentración de ácidos grasos como muy interesante, porque, de hecho, las nueces, que son las que todos conocemos, ha sido digno de estudios, tiene muchos recursos científicos. Hay metaanálisis y revisiones sistemáticas que demuestran los beneficios de las nueces, porque lo consideramos un superalimento.
Claro.
Al no tener tanta agua, concentra mucho los nutrientes que tiene, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, a partir de ahora, quien nos escuche y los que ya lo hacían, pues genial que los continúen haciendo, hay que introducir los frutos secos en nuestra alimentación.
Claro.
Porque forma parte de la dieta mediterránea, porque son alimentos naturales, porque no tienen procesos artificiales y porque son muy nutritivos, ¿no? Entonces, se aconseja que se introduzca una ración de frutos secos al día. Una ración siempre las entendemos como un puñado.
Claro.
Un puñado grande más o menos, un buen puñado de frutos secos al día. No nos lo prohibamos, no nos lo evitemos, ¿no? Un puñado de frutos secos al día se ha de introducir, están dentro de las guías, ¿no? Entonces, me tomo la palabra lo que decías antes, porque la variedad de frutos secos es enorme y, de hecho, entre ellos hay mucha variedad de beneficios,
claro,
¿no? Tenemos los frutos secos que tienen muy bajos hidratos, muy poco aporte de hidratos de carbono, que son pues las nueces, las avellanas, las almendras, ¿no? Todo esto, este tipo de frutos secos no tiene mucha cantidad de glucosa. Entonces son muy interesantes porque son muy saciantes, dan mucha palatabilidad en la boca y son muy ricos en ácidos grasos tipo omega-3, tipo grasas saludables, ¿no? Vamos a decirlo de esta manera. Y estos son muy interesantes porque se pueden incorporar en la cocina. De hecho, yo ayer hice una pasta con verduras y tomate con anacardos. Y añadí los anacardos al cocinado y queda muy rico porque le da una textura mantequillosa al plato, ¿no? Una textura que todo el mundo reconoce muy bien. De hecho, las salsas típicas tienen frutos secos porque le da un toque untuoso, ¿no?, a la comida y queda muy rica.
Un inciso solo, porque hablamos de los frutos secos, pero después vas al supermercado y los frutos secos los puedes encontrar de muchas maneras. Cambia mucho, ¿no? Depende de cómo estén preparados o envasados.
Bueno, lo que pasa es que, claro, el fruto seco, la ventaja que tiene es que se pueden comer crudos. No se va a hacer ningún proceso
se
para
pueden,
ellos.
Pero tú te vas al lineal del supermercado.
No se tiene que hacer. O sea, tú te los puedes comer literalmente tal como se producen, ¿no?
Ya.
Entonces, a partir de ahí, cada vez que, digamos, procesamos un alimento, lo cambiamos.
Por eso te digo.
Cambian muchas maneras.
Tostados, claro, con sal, con un poco de miel. Y dices, no, es fruto seco. Bueno, a ver, fruto seco, cuidado, que hay muchas cosas ahí ya.
Bueno, se cambia, se modifica y eso ya depende, pues puede interesar. A lo mejor una persona, unas nueces garrapiñadas le interesa porque necesita aportar mucho azúcar. Entonces, pues sería interesante, pero una persona que no necesita aportar azúcar, pues no hace falta garrapiñarla, ¿me entiendes?
Uh-huh.
O, por ejemplo, pues tenemos pacientes que el aporte de sal tiene que aumentar, pues entonces, pues unos cacahuetes salados, pero es un aporte importante de sal.
Claro.
Hay algunas excepciones, pero, o sea, este tipo de frutas, este tipo de frutos naturales, como procesarlos, como que no tiene mucho sentido, ¿no?
Claro.
Es como si siempre que comieras un plátano y lo pusieras en el horno, ¿no?
Sí,
porque si no, no me lo puedo comer.
Correcto.
Entonces es raro, es curioso, ¿no? Que lo hicieras, ¿no? O una lechuga, ¿no? La lechuga tú te la comes, como mucho la aliñas, pero los alimentos naturales están para ello, ¿no?
Vale, vale.
Y entonces luego tenemos frutos secos que tienen cierto aporte de hidratos de carbono y cierto aporte dulce como tal, ¿no? Por ejemplo, aquí aparece, por ejemplo, la castaña. La castaña es un tipo de fruto seco que tiene un aporte de hidratos de carbono que es más rico en él, ¿no? Las castañas y algún otro tipo,
vaya.
Por ejemplo, el cuando secamos el coco, también es muy interesante que ya se ponen en esta línea, ¿no? Que es un alimento rico en grasa, aporta bastante. Y luego tenemos las frutas secas, que también son muy interesantes, todo lo que son las pasas, las ciruelas pasas, los orejones, que tienen de los... Este tipo de fruto seco, ¿no?, como tal, es como súper interesante porque no aporta mucha grasa, pero sí que aporta mucha glucosa, aporta muchos hidratos de carbono. Nosotros los utilizamos muchísimo en nutrición deportiva para tomarlos durante un entrenamiento.
Claro.
O, por ejemplo, para los niños que les gustan tanto los alimentos dulces, o por ejemplo una merienda, en lugar de poner unos días unos chuches, ponemos pues unas ciruelas, unos dátiles o un alimento que te da un sabor muy dulce en boca, ¿eh? O sea, es que es muy potente
sí.
El sabor de un dulce.
Si no, y además rompa una lanza para que los padres nos acostumbremos a ponerlo regularmente en los niños, porque los niños de pequeños se acostumbran a todo. Y son muy buenos. O sea, en lugar de recurrir a las chuches prefabricadas, de colorines y tal, oye, unas pasas o unos orejones que dices tú, es que son buenísimos, ¿eh? Es que son
bueno,
muy buenos,
y luego hay todo un mundo, porque también hay procesos de alimentos que, pues, por ejemplo, si encuentras un mango deshidratado, o si encuentras plátano deshidratado, vas a una tienda, a una granería, tienen, vamos, hay frutas a veces que ni conoces.
Pero eso es un problema, ¿eh? Mira, yo te diré, ahora que has dicho, plátano deshidratado, cortado a trocitos, a rodajitas, yo es que me paso. O sea, empiezo a comer y es tan bueno que vas picando y igual te comes dos o tres plátanos. Es un problema.
Bueno, a lo mejor es que ese día lo necesitabas, o por qué consideras que tendrías que comer tanto, ¿no?
Puede ser. No, pero digo por bueno.
Bueno, sí, está rico, pero bueno, digamos que también hay, a veces es como, si siempre te pasa de que cuando comes algo no puedes parar de comerlo, pues a lo mejor pasa otra cosa, hay que valorar qué
claro.
pasa. Pero,
de todas maneras, has empezado un mundo que otro día tenemos que hablar, ¿eh? La fruta deshidratada.
Deshidratada.
Es todo un mundo también, ¿eh?
Sí, y además súper interesante para la cocina también, para la comida, o sea, no, hacer un pollo al horno con ciruelas. Hacer un guiso, por ejemplo, de todo, unas lentejas con plátano seco, no sé si las has probado alguna vez.
No, pero tiene muy buena pinta,
quedan muy buenas, ¿no? Le dan un toque dulce a los alimentos y bueno, descubres otras combinaciones.
Claro.
Pero bueno, los frutos secos y la fruta seca son dos tipos de nutrientes que ojalá todo el mundo tuviese en casa.
Bueno, total,
desde luego que los
niños
nunca prohibirlo y tenerlos a la base y tenerlos cerca para que cualquier persona cuando quiera comer algo que lo coma, ¿no?
Un puñado de frutos secos cada día.
Desde
además
luego.
Lo podemos comer o solos a media tarde o como postre, ¿no? No pasa nada.
Como postre, después de una comida, mezclado con el yogur, cocinado con los alimentos, porque el fruto seco se cocina y queda muy rico. Luego también en las ensaladas, yo lo suelo poner en los toppings, en los purés, por ejemplo, ¿vale? Porque también aquí también entra en el mundo de las semillas, unas semillas de calabaza, unas semillas de sésamo o de chía, ¿no? Que están tan de moda, las pones por encima de toppings y queda muy rico. O con un batido de fruta, haces un batido de fruta y luego por encima pones unas semillas de girasol o de calabaza. Está muy rico.
Muy bien.
Es un...
I recordeu que, ho dèiem abans, també aprofitar les que són de temporada, les castanyes, per exemple, o alguna altra història, les que són de temporada, doncs aprofitar-ho en el seu moment. Fruit sexa és tot un tema. Avui n'hem parlat amb el nostre nutricionista, amb el Christian Didier. De totes maneres, com sempre et dic, una visita amb un nutricionista no ve de més. I entre d'altres coses, doncs, quan estàs assegut amb el Christian o amb qualsevol persona del seu equip, entre d'altres coses li pots preguntar: oye, los frutos secos, ¿qué hago? Como muchos, pocos. I ells t'ho explicaran, ells t'ho explicaran. Avui hem fet un tastet aquí de fruits secs, però que és un menjar força important i que a més el tenim a l'abast, perquè el trobem a tot arreu i jo crec que n'hauríem de fer molt més ús. Christian, Didier, como siempre, un placer, gracias.
Ricard, bon dia, gracias.
I nosaltres ja ens n'anem directes a buscar les senyals horàries, ens plantem a la una, després arriba el David Velasco amb les escapades de nieve. Jo sóc el Ricard Álvarez i des de Lleida hi tornarem demà a les 12:20.